a veure doncs, amb els seus valors, diguem-ne, el seu talent innat i la seva força i la seva capacitat, que deixava entreveure que les dones podien fer el mateix que els homes, per una banda. D'altra banda, diria que també té un valor doncs, important el seu exemple, és a dir, les dones esportistes poden guanyar, les dones esportistes han de participar, per tant, és el valor de l'exemple. No? Moltes noies d'aquella època, dels 70s i dels 80s, tenien com a referència Carme Valero i van fer atletisme i van fer esport gràcies a Carme Valero i, finalment, doncs jo també destacaria el valor del seu testimoni, és a dir, en totes les entrevistes que va fer a partir dels anys 80 fins al present, pràcticament, doncs sempre destacava i explicava aquesta discriminació, explicava els problemes que va tenir en els anys 70 i en els anys 80, és a dir, que va ser un testimoni de la lluita de les dones per la igualtat, i aquests fets són els que crec que li afegeixen un valor socioesportiu doncs, molt important com a exemple per tota la societat.
Segur que se'n guarden d'entrevistes amb Carme Valero. Sí. Jo us recomano que en veieu una, només una, per saber de qui estem parlant, d'aquesta dona lluitadora i de com ella relatava la seva pròpia vida i els seus grans èxits. Parlant de valors, clar, no hem de deixar de parlar, i ens ho deies tota l'estona, Xavier, que estàvem parlant de la dècada 60, 70, sí. Mig camí entre tot plegat, eh? Quin valor tenia el que va fer Carme Valero en plena transició democràtica, és a dir, tot just després, cap a l'any 76?
Jo crec que té un valor molt important, perquè en plena transició democràtica i encara durant la dècada dels anys 80, malgrat que oficialment i des del punt de vista jurídic, des del punt de vista legal, ja s'havia avançat molt constitucionalment també, etc, en les possibilitats i la igualtat jurídica entre els homes i les dones, les mentalitats de les dècades anteriors, la cultura, diguem-ne, de gènere del franquisme i de les dècades més fosques de la dictadura encara van perdurar durant molts anys i en part, com hem vist recentment i veiem moltes vegades, encara perduren en alguns col·lectius. No? Però el fet de que una dona en aquest context en què majoritàriament les mentalitats encara pertanyien al passat, pogués fer tot això, pogués demostrar a través del seu exemple quin havia de ser el posicionament de les dones en la seva lluita per la igualtat respecte dels drets socials, dels drets polítics, dels drets a la pràctica esportiva, al lleure, a la presència pública, etc., per part de les dones, doncs té un valor de testimoni molt i molt rellevant.
No sé si en tot aquest sentit, Xavier, ara fer una pregunta d'aquelles que em dirà segurament. Podríem estar tot un programa parlant d'això i segurament tindrà raó. Ara parlàvem de Carme Valero. Podríem parlar de les noies actuals del Barça femení, però també podríem parlar del primer equip del Barça femení, de com parlen algunes de les jugadores que en van formar part, o l'altre dia ens parlaves del primer equip de futbol femení que no va ser el Barça a Catalunya. L'esport català, en tot aquest sentit, si ha estat capdavanter, em sembla a mi que no és casual. El que no sé és per què.
No és casual... Podríem estar tot un programa parlant d'aquest tema.
Això sí m'ha explicat, amb la pregunta, però...
Sí, intentem fer molt sintètic, molt ràpid. Diem que la tradició esportiva a Catalunya, en general, no només femenina, sinó en general, és molt llarga i en el context de l'estat espanyol és la més antiga, podríem dir conjuntament una mica amb el País Basc. Però aquí, per la ubicació, per les connexions amb Europa... i per la industrialització, pel tipus d'industrialització, etc, ha estat sempre molt important des de finals del segle XIX, i en aquest sentit també els clubs, la gran quantitat de la xarxa associativa tan extensa d'esport a Catalunya va fer ja des d'abans de la Guerra Civil, per exemple l'aparició del Club Femení d'Esports que en vam parlar un dia aquí l'any 1928, que la participació femenina en les seccions esportives d'aquesta gran quantitat de clubs esportius fos més elevada. El ser més elevada, el ser un enclavament, un territori més obert a Europa per el propi flux de persones, per la industrialització, per el comerç, per totes aquestes circumstàncies socioeconòmiques, etc, ha fet que sigui més, que hi hagi més possibilitats de que destaquin dones, perquè hi ha més quantitat de dones que han fet esport des dels anys 20 i des dels anys 30 a Catalunya que no pas a la resta de l'Estat espanyol. Tot això, i també no cal tenir, no cal oblidar, evidentment, doncs, que l'empenta, l'impuls de la xarxa associativa, esportiva catalana, dels clubs esportius de Catalunya, que han ajudat i que han permès, amb totes les circumstàncies adverses que hi ha hagut moltes vegades en la història d'aquest país, que moltes dones poguessin fer esport i, per tant, destaquessin més en aquesta, en aquest context de la sociabilitat esportiva des del punt de vista de gènere entre homes i dones.
Per tant, la pràctica més antiga esportiva a tot l'Estat, també en la vessant femenina i també en la vessant popular?
I també la vessant popular, efectivament. També les classes populars han participat de l'esport a Catalunya tradicionalment, sobretot a partir dels anys 30, del període de la Generalitat Republicana, de la Segona República, d'una manera bastant massiva, sobretot en els centres urbans, no? També això ha ajudat a que moltes dones de les classes populars poguessin participar en la pràctica de l'esport en aquest país, sobretot això en les ciutats, més que no pas en les zones rurals, antigament i ara ja de manera extensa a tot el territori, per sort, no? Tot això ha fet, doncs, que destaquessin més des del punt de vista esportiu, només cal veure els palmarès, la quantitat de clubs, la quantitat de títols, etc., en el context de l'Estat espanyol, i que ens assemblessin una mica més al context esportiu europeu des d'aquest punt de vista, quan en el conjunt de l'Estat espanyol, doncs, hi ha hagut durant molts anys un retard important respecte la capacitat i la competitivitat esportiva d'altres països de l'entorn europeu.
Per últim, Xavier, com saps, sempre que parlem d'història el que intentem és parlar també, si més no, una mica de memòria, sobretot quan parlem de la transició democràtica, no? Sí. De memòria històrica. En tot aquest sentit, fa falta reivindicar aquesta memòria de l'esport femení? Perquè jo diria que encara no hi és.
Sí, jo crec que fa molta falta reivindicar-lo, recordar-lo. És a dir, hi ha com una... Diríem que, en general, en la història de les dones i en la història en femení, diríem, doncs sí que durant molts anys el que s'ha intentat és recuperar, en restaurar, és a dir, història restaurativa, moltes vegades parla amb aquest terme, no?, de restaurar el que ha estat invisible durant dècades i dècades, que és les possibilitats, les capacitats i les fites i les tasques i les accions i activitats que han fet les dones en general en la història d'aquest país, també des del punt de vista esportiu. Ara ja estem potser en una fase en general una mica més enllà, no tant d'una visió restaurativa, sinó d'una visió també més interpretativa, analítica, de conèixer els perquès, de com succeïen aquestes coses. En la història de l'esport encara hem de restaurar molt, diríem. Encara hem de fer visible el que ha estat invisible durant molts anys. Això serveix per moltes coses, pel coneixement històric, evidentment, però també per tenir aquests referents, per tenir-los clars en el present i poder parlar a les joves generacions, a les generacions més noves, de tot aquest passat i de que aquesta és una tasca i una feina que cal continuar, tal com van començar a fer les pioneres fa 10, 15, 30, 40 o 50 anys.
Doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquer de la Universitat Ramon Llull. Doctor Xavier Pujades, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Ràdio Estel. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde. Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Minuts que passen de les 10 del matí, ja ho saben que cada dimarts fem tertúlia amb elles i ell. Ferran Serra, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, molt content d'haver-ho pogut celebrar totes aquestes festes, sí. Tants dinars, tantes trobades, però i content també de tornar a la rutina.
Ara en parlarem una mica d'això. Ja m'han fet spoilers ell. Eva Vives, què tal?
Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí un altre cop.
I de seguida saludem a Montse Lamua, que s'incorpora quan arribi ara aquesta tertúlia. Ferran, va, ara m'ho deies, i volia començar una mica per, sí. Per aquí. Jo sóc dels que, ara us ho deia, fora de micròfon, que s'acaba el Dia de Reis i acabo rendit. No puc més de tanta festa. No sé si us passa una mica el mateix.
Sí, bueno, és el que deia.
Em transformo una mica en Grinch.
Sí, que content de celebrar-ho tot, perquè ara ho comptava. Són 6 celebracions, que són 6 dinars, són 6 trobades, que ens ajuntem, doncs, 9 o 10. Clar, d'aquestes trobades i dinars i sopars, 4 són a casa meva.
Anem a fer-ho, això? 24 jo... a nit.
Sí.
Dinar el 25.
25.
26 Sant Esteve.
La nit per les campanades i el raïm.
31.
El dia d'any nou.
El dia 1.
La cavalcada i els Reis.
La nit i el dia de Reis, per tant, 7.
Bueno, però jo la cavalcada, com és anar...
Ja no compta com a festa,
però no compta com de tota la parafernàlia de que, clar, com vic sol... No t'amoïnis, ja t'ajudarem. Ja, jo porto això a prop d'allò. Sí, nassos.
Eva, tu acabes cansada també a les festes?
Bueno,
o...
sí, però bueno, nosaltres ho repartim. O sea, fem el Nadal, ho fa la meva germana, el dia 1 ho faig jo, i el dia de Reis ho fa el meu nebot. Llavors... ens ho repartim una miqueta.
Però més que cansats físicament, jo us pregunto...
Sí, bueno,
perquè és
una miqueta d'estrès, no? Sí, una mica d'estrès.
De massa festa, sí. De tanta gent, el bullicio, que en diuen en castellà, eh?
Jo les gaudeixo i m'agraden i tot això, no? Però sí que és veritat que a vegades són una miqueta estressants, no? Per tot, no? Sí, per regals, però bueno... Bé, contenta d'haver-ho pogut fet i ara que també estàs tranquil, ara ja ho he acabat.
Com dic, content de quan venen, content de celebrar-ho i content quan s'acaben.
Veus?
I diuen els meus nets, avi, ja veus, ja ara ja pots continuar el bròquil i la coliflor i el pollastre a la planxa. Dic, sí, pues, mai, sí, és el meu.
Per cert que, deixeu-m'ho dir això, perquè Barcelona ha començat a recollir aquesta setmana ja els arbres de Nadal. Què vol dir això? Doncs bé, que l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat un total de 227 punts de recollida d'avets naturals repartits als 10 districtes de la ciutat. La campanya estarà activa fins al 17 de gener i té com a objectiu evitar l'abandonament incívic dels arbres de Nadal a l'espai públic i al mateix temps aprofitar un recurs natural per la millora del manteniment de les zones enjardinades de la ciutat. L'any passat es van recollir... Quants arbres diríeu que es van recollir l'any passat?
No sé.
Sí, pel cap baix, eh?
Pel cap baix. 50.000.
50.000.
No sé, no sabria posar el número.
9.256 arbres naturals, avets naturals, amb què es van poder fer 183 metres cúbics de triturat. Per tant, ajudar l'ecologia, que també... també va bé de vegades. Vosaltres feu servir avet natural o no?
No.
No, eh?
Jo
ja tinc un artificial que ja fa diversos anys i...
Que n'hi ha alguns ecològics que us semblen de naturals, eh?
Sí, molt macos. Jo anys enrere sí que fa molts anys, sí. Però des de fa... Bueno, era més petita, però ara ja no. Ja fa molt, molt, molt temps que tinc un arbre artificial.
Doncs sabeu que si en teniu de naturals el podeu deixar en un d'aquests sí. 227 punts i ajudar també al planeta gràcies a l'Ajuntament de Barcelona. Acabat el Nadal i comença una altra cosa ara. Les rebaixes. Arrenca la campanya de rebaixes d'hivern 2024, si no teníem prou amb el que ha estat tot el Nadal, amb compres i compretes. Doncs bé, com és tradició, tot just després del dia de Reis, el dia 7 de gener, van arrencar les rebaixes d'hivern de tot el país. Cosa rara, perquè van començar amb un diumenge, que no sol passar. El cert és que les grans cadenes de moda i certes marques ja oferien descomptes i promocions des del passat 2 de gener. Per avançar les vendes. Segons la Confederació Espanyola del Comerç, la SEC, tot apunta a un increment del 5% en les vendes de productes en promoció i una despesa mitjana per client de 145 euros. Teniu previst gastar això?
Jo, lo que, quan veig algo, me'l compro, perquè a vegades, quan arriben les rebaixes, lo que vols no, ja no ho trobes, no?
Clar.
Però no. Jo no.
No, eh? Ferran?
Jo una mica sí. O sigui, parlant d'això de les rebaixes, ja, jo crec que s'ha perdut una mica el que passava fa uns anys, que la primera notícia era aquella imatge de la gent entrant, desesperats. Bueno, no. I ara, pues, això ja queda diluït, perquè, clar, com fan lo del el Black Friday aquest, i després ja fan les rebaixes després del Black Friday, això, pues, no sé, queda la cosa diluïda.
Això t'anava a dir, que sembla que hi hagi rebaixes ja...
Bueno, sempre compres
ja,
tot l'any.
Això ja perd una mica els diners. I llavors jo l'únic que aprofito les rebaixes és que, com sempre em diuen, ah, tu com, què demanes pel Reis? Ai, no sé, mai sé què. Ah, doncs pues mira, em fan un xec d'aquest regal i llavors sé que vaig després de rebaixes i que si em compro unes sabates o em compro una camisa o tot, doncs pues mira, estan rebaixades també.
Sí, sí.
Surt més a compte el regal.
No, hi ha gent que aprofita les rebaixes per anar a canviar alguns regals de Nadal que no li han agradat i així surt a compte també. Clar, saps el que et vull dir? Perquè et retornen diners i al final pots agafar algun producte més segur.
Sí, sí. Mm.
Sempre compres alguna cosa, no? Sí. Però vull dir, normalment, bueno, no és que esperi així les rebaixes especialment.
Però vas a mirar, eh?
Sí, vaig a mirar, sí, així. Ara. Sempre cau alguna cosa.
Ara, ja ens
hem entès. A mirar, sí.
Ja ens hem entès. Escolta'm, ahir no sé què va passar, i la tarda, mira, deixeu que us ho expliqui, això, perquè era a casa i ens vam començar a comunicar els membres del programa, perquè van començar a passar coses tristes al món. Avui hi ha dos personatges il·lustres que ens han deixat els últims dies i vaig pensar, quina pena. El primer, Franz Beckenbauer, un dels grans futbolistes.
El Kaiser.
Sí, sí, ens en parlava en Rafa Sanahuja, Pol Corredoira també ens en feia la notícia. Un dels grans del món del futbol. No sé si tu hi vas arribar a veure'l jugar o no.
Sí, bueno, lògicament per televisió i el Mundial d'Alemanya que van guanyar.
Sí. Era una bèstia, a part de...
Clar.
Era una bèstia.
Clar, és que llavors això vol dir que ja tinc una edat. I ahir ho pensava, clar, amb la mort del Kaiser i del Ventura Pons.
De Ventura Pons, que ara en parlarem.
I que tots dos en 78 anys.
Sí.
Aquesta cosa de dir el mateix dia i dos personatges tan significatius en el seu àmbit.
Sí.
I jo pensava, jo ja estic a prop, també.
No diguis això.
Ai, no.
Amb la cosa aquella de la cosa de que coincidia que tots els 78
anys. Toquem fusta.
Ja.
Però fa... Eva, tu ets futbolera, també?
Bueno, una miqueta, però no,
sí?
No tampoc gaire.
No, però això
gaire,
ho sabràs. Sí. Això m'ho sabreu comentar una mica. Ho dic perquè ara que comentàvem Franz Beckenbauer, després passarem al món del cinema amb Ventura Pons, però ara que comentàvem Franz Beckenbauer, pensava jo ahir, el que ha canviat en poques dècades, perquè al final la història, universal, la història del món, té milers de milers de milers d'anys d'història, no? Però en poques dècades el que ha canviat el món del futbol, no?
Sí, hi ha el femení, no? Que també... No...
O sigui, ha donat passes endavant perquè hi ha el futbol femení, s'està reconeixent, per mi encara queden moltes passes endavant,
sí, fet. Però bueno, és una part...
Però és una part important, que ja tocava, però d'altra, pensava, ostres, és que l'esport, abans quan anaves a veure un partit de futbol, era un partit de futbol, era pur esport, pur atletisme i allò que ha de ballar, i ara sembla que sigui tot com un negoci enorme, no?
Sí, així és.
És que, a part del negoci, és que l'espectacle en si és més limitat. Poques vegades veus un partit de futbol i que acabis gaudint. Uh-huh. Ara, últimament, sobretot el Girona, veus, jo gaudeixo veient-lo.
En aquest programa hem desistit de dir Girona i diem Super Girona.
Sí, 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 sí. Mira, amb els partits aquests últims al Barça,
sí,
veig la primera part
i au.
Com va, no, au, perquè em quedo adormit. M'adormo la segona part i llavors tinc que posar la ràdio per saber com ha acabat. Dius, això, dius. I parlant del que dèiem...
Vas veure el Barça-Barbastro o no? Vas veure el Barça-Barbastro o no?
La primera part. I anava com totes. I dius, mare de Déu. I gaudeixo més quan veig jugar les noies.
Veus?
Veig una mica que és com el futbol era. No fa gaire. Ara, en canvi, veus els que som seguidors del Barça, que dius, Déu-n'hi-do, com anem?
Eva, tu has viscut o has notat aquesta diferència entre el futbol d'abans i el futbol d'ara?
Bueno, jo penso que sí, que es nota bastant, que ara hi ha altres paràmetres i unes altres, com diria jo, influències o unes altres interessos, no? Mm. més grans que no pas abans, que eren molt més a l'esport en si, el que gaudies, no? I a vegades, bueno, sobretot quan a vegades veus que hi ha baralles i coses d'aquestes en un camp de futbol o, uh-huh, o aquestes històries entre uns i l'altre, doncs això dona molta pena, no? Perquè l'esport és, al final, és l'esport, és algo per gaudir-ho, no? I clar, per disfrutar-ho.
Parlàvem del món de l'esport i en Ferran ens deia... I el món del cinema... Sou cinèfils, Eva?
Sí, m'agrada
sí?
El cine.
Sí.
Sí, perquè ahir també ens deixava, com ens deia en Ferran, als 78 anys també, un dels genis d'aquest país, si em permeteu, com és Ventura Pons, que ha fet grans pel·lícules. Ha dirigit grans obres de teatre, cosa que no se li reconeix prou, però també va dirigir grans obres de teatre, va ser guardonat amb el Gaudí d'Honor, i si podem d'aquí una estona, si podem, en aquest programa parlarem de tot plegat amb Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema en Català i de la figura de Ventura Pons, però vaja, éreu seguidors?
Bueno, jo no...
T'ho dic perquè Ventura Pons també era una persona controvertida.
Sí.
O sigui, no, t'agradava o no t'agradava?
Sí. Jo, bueno, molts seguidores no, però, bueno, sí, a mi el cinema m'agrada i en general el cinema en català i el teatre català també m'agrada molt i el cinema en general, no?
Sí. És que el cinema que feia... Gaudies. Era un humor una mica gamberro, per dir-ho d'una manera, però no, molt bé amb ell.
I un adelantat a la seva època, eh?
Sí.
Trobo,
sí, sí,
Ventura
sí.
Pons.
I totes les pel·lícules en català, que sí, no volia sí, que sí, se li doblessin, i no sé, un 10, una gran pèrdua.
És així. Mira, igual any, que... Digues, Eva.
No, que aquest any ha mort moltíssima gent.
Molta, eh?
Moltíssima gent famosa i...
Molta gent de la cultura.
De la cultura i que no eren tan... No li tocava, vull dir que...
No fa tant de temps que sí, lamentàvem la mort d'Itziar Castro, també.
Sí, és que hi ha molta gent sí, i bueno, dius, no sé què passa.
Concha Velasco.
Sí. Concha Velasco, també.
La vam recordar aquí al programa.
Sí, que hi ha mort molta gent famosa i... I, bueno, sap greu tota la gent, no? No només sí, aquesta, sí, sí, no? Però vull dir que en aquest món hi ha hagut cada dia... Hi ha hagut dues setmanes que a la mateixa setmana hi han hagut dos o tres persones que han fallecido, no?
Escolta'm, igual que us preguntava pel món de l'esport, per aquest canvi que heu viscut de l'esport d'abans a l'esport d'ara, deixeu-me preguntar-vos també en el món del cinema. Ho heu viscut, això, també? Creieu que abans es feia un tipus de cinema que ja no es fa? O que les plataformes com Netflix, com HBO, totes aquestes, han canviat una mica el paradigma del cinema?
Bueno, jo crec que el que li agrada al cinema, bueno, pot ser que sigui així perquè molta gent amb aquestes plataformes a lo millor va menys al cinema, no? Però el cine jo crec que sigue siendo el cine, no? Sempre. I
màgic, eh?
Sí, màgic. I a mi m'agrada la parafernària d'anar al cinema, de veure en la pantalla gran i disfrutar-ho, no? Vull dir que jo crec que el que li agrada al cinema, això no ho perd. De fet, han fet també coses perquè la gent tingui més facilitats i bueno, pues jo crec que el que és molt cinèfil continua anant al cinema.
Sí, la gent gran, em sembla que té un bono que pot anar a...
Per 2 euros al dimarts.
El dimarts, eh, només?
Sí.
No sabia si era un dia dimarts, o 2 dies.
Sí, dimarts.
Ferran.
No, evidentment, la màgia que té de veure una pel·lícula en una sala gran no és el mateix, com veure una pantalleta. No? Jo no acostumo a veure-les. Alguna vegada, si per televisió normal fan alguna app que em crida l'atenció, ho faig, però no. Jo procuro anar al cinema. I, per exemple, vaig anar a veure l'Oppenheimer.
Ah, mira.
Ha guanyat el Globo. I primer deia, sí, jo com ja sabia de què anava la història, m'agrada la història, doncs vaig gaudir i primer deia, ui, 3 hores allà sentat.
No, però està molt bé.
Però no, se'm van passar, vaig anar amb
està
el meu fill. I veritablement, i l'altre, també que he vist, també llarga, ara, Los Asesinos de la Luna.
Peliculot, eh?
I també molt bona. O sigui que es continua fent grans pel·lícules.
Eva, si et pregunto les últimes que has vist al cinema.
No, ara... Bueno, te vas a reir.
Ara em dirà Titanic, saps el que vull dir?
No, te vas a reir, no? La última que he vist ha sido la de la fàbrica de chocolate.
Ah, mira.
Wonka, poc.
Sí.
Wonka, que hi ha molta gent que no li ha agradat. A mi m'ha agradat, eh?
Sí, eh?
A mi m'ha agradat.
Ha generat controvèrsia, aquesta pel·lícula.
Sí, perquè, bueno, és musical i llavors... I si et dic l'anterior, La Sirenita i la Barbie. Vull dir que les tres últimes que he vist...
Està molt bé.
He vist aquestes tres últimes, no?
Barbie, que és una de les competidores.
Sí, bueno, Barbie és una pel·lícula més per adults que per infants, eh? Vull dir... I La Sirenita és espectacular. I és això que parlem. Tu veus La Sirenita en la pantalla gran i la veus en vídeo i no té res a veure, perquè allà és fantàstica. Bueno, a mi m'agrada aquest tipus... Bueno, he anat amb una bot, però vull dir, m'agrada molt aquest tipus de pel·lícules, no?
Escolta, fem una cosa. 2 minuts i escaig, i arribem a 11:15 del matí. Anem a publicitat i en uns minuts saludem a la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, per saber com va això de les mascaretes, si s'acaba d'implementar, no s'acaba d'implementar, en fi, de seguida ens ho explica.
Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada 3 llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i al canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos quarts d'onze del matí, nosaltres que continuem amb temps de tertúlia, ho fem amb Ferran Serra, amb Eva Vives, que ja ens acompanyàvem. Montserrat Mua, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu tots? Jo molt bé.
Ella s'ho fa tot. Que bé. Escolta'm una cosa, de seguida parlem d'això que tens aquí a la taula, ja veuràs. De seguida parlem... No, tu preguis això, que sento malament. De seguida en parlem una mica. Abans, però, parlàvem del... Mira, he començat parlant del Nadal. Què? Diu, ah,
perfecte.
Sí. Està molt bé que em facis senyes, Montse, però és ràdio, això. Saps el que et vull dir?
És que esperava que continuessis, no?
No.
Amb la teva retòrica meravellosa, però no has callat.
Mira, oh. La meva retòrica diu això. Què el Nadal?
Estupendo el Nadal.
Sí?
Sí, l'hem passat superbé.
Tu no és de les que acaba esgotada? De tanta festa?
Que va, ja estic esperant el proper Nadal. Fa llàstima. Ara hem de celebrar la Candelera.
Sí, home.
Clar que sí, ja tinc tot posat.
Que es fa una fira a Catalunya, deixa-m'ho dir això, Sant Boi de Llobregat, diria que és.
Molins.
La fira
Molins
de Rei. La fira de Candelera, que és de les més importants d'Europa.
I de què és la fira?
Surt tot en els comerços al carrer.
Ah, tots. Vale.
I és fira artesanal, i fan...
Ah, bé.
Sí.
Estupendo, doncs podem anar a Molins, no?
Vols anar a Molins?
Per què no?
Ah, mira. Ella està... Què et passa avui?
Ai,
estàs animadota.
Encara estic a Nadal, jo.
Yeah. Ets cinèfila, tu, o no?
M'agrada el cinema, sí.
Han sortit noms sobre la taula com el de Ventura Pons, que ens deixava ahir, als 78
sí.
anys.
Sí, però dels morts no me n'assabento gaire, eh?
No? No. Ja t'ho dic jo.
Gràcies.
Que ens ha deixat Ventura Pons.
Que el cel sigui, no sé. Ha tingut una bona mort?
No hi era jo, Montse. No ho sé. Esperem que sí, segurament sí. Segurament sí. També ens ha deixat Franz Beckenbauer, del món del futbol.
Sí, ho vaig sentir.
Un altre gran mite.
Sí, ho vaig sentir, sí.
En fi. T'agraden els creuers, Montse?
No.
No? Ferran?
Bueno, no hi he anat mai.
No hi has anat mai.
Només a les golondrines, al port.
Eva.
Jo, quan vaig estar a Egipte, vaig fer una part amb el... Si se puede considerar ara un creuet tot sencer...
Sí, d'aquells del Nil.
Del Nil, però vull dir un creuet tot sencer de...
D'aquells grans, eh?
D'això no.
Val. No. Us ho dic perquè no sé si us heu assabentat que ha sortit de Barcelona un creuer que farà la volta al món. Deixeu-me que us ho expliqui, això. El passat diumenge va salpar del port de Barcelona el MSC Poesia, que és el creuer que durant 117 dies, gairebé 4 mesos, farà la volta al món. El vaixell del que estem parlant acull més de 2.800 persones, d'entre les quals s'hi troben 50 catalans, que viatjaran a més de 50 ports de 30 països diferents. El creuer disposa de tota mena d'establiments de restauració, oci, bellesa, a més de diversos bars, i pels més esportistes també disposen de minigolf, gimnàs i diverses piscines. El creuer va salpar de Barcelona i farà la ruta per la costa fins a arribar a l'Àfrica, després travessarà l'oceà Atlàntic per visitar el Brasil, el Carib, els Estats Units, el Canadà. De tornada cap a Europa visitaran Islàndia i Groenlàndia. Tot això... té un preu? Quan diríeu que val, això? Avui estic juguetón en aquest sentit.
Sí, ho vaig sentir ahir quan ho vaig veure la notícia, però no, com no me vaig sentir cridat, però no vaig donar massa atenció. Sí.
25.000 euros per persona.
No, ni do.
25.000 euros per persona. El cert és que la guerra de Gaza, però, per exemple, ha fet canviar la ruta establerta pel creuer, que havia de passar pel Mar Roig, i no podrà fer-ho. Amb un sí o un no, que tenim una mica de pressa, que hem de saludar algú altre, però faríeu un creuer així o no, si tinguéssiu disponibilitat de fer-lo, eh?
No, tan llarg no.
No, Ferran no.
No, jo tan llarg no. Les coses que he de saborear-les.
La Eva tampoc tan llarg.
Jo ni llarg ni curt. Ara, sé que moltes persones van en busca de parella, ja.
Ah, mira, calla.
Ves a saber.
Sí, ves a saber.
Si paga la pena, paga 27.000 euros.
En fi. El que val la pena és saludar la persona que saludarem ara. 35 minuts que passen de les 10 del matí. I és que la sopa de virus que estem patint aquests dies està portant al límit els centres d'atenció primària i les urgències dels hospitals catalans. Una terrible combinació de grip, Covid, constipats i una passa de panxa estan disparant els contagis. Divendres, el Departament de Salut va tornar a fer obligatori l'ús de mascareta als centres hospitalaris, als sociosanitaris i a les residències. Una proposta que el Ministeri de Salut volia estendre a totes les comunitats, però que no ha aconseguit de moment acordar després de la trobada que va celebrar ahir al migdia. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública de la Generalitat. Senyora Cabezas, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Senyora Cabezas, en quina situació es troba ara mateix el sistema de salut català? Està tensionat? Està col·lapsat? Està arribant al límit de la seva capacitat? Com ho hem de dir, això?
Doncs està en màxima activitat assistencial, però està fent la seva atenció, que és similar a la que ens passava abans de la pandèmia als mesos de plena temporada hivernal. Cada any, per els mesos, sobretot de gener fins a febrer, març, els mesos més freds, tenim aquests virus respiratoris que fan que tinguem molta activitat en els centres, però els centres estan fent la seva funció, treballant al màxim de les seves capacitats.
Dit d'una altra manera, senyora Cabezas, el que està passant és normal o se n'està fent un gramassa?
Doncs, quan nosaltres comparem amb les dades prepandèmiques, és a dir, abans del 2020, en la temporada del 2018-2017, les dades són molt similars, és a dir, que tenien unes taxes d'incidència per grip de al voltant entre 350 i 400 casos, en les temporades una miqueta fortes, i ara les dades que acabem d'actualitzar ara fa una estoneta, a les 10 dels dimarts, sempre actualitzem la nostra pàgina web, que és oberta a tothom, que es diu CIVIC, que té totes les dades d'informació de malalties i d'infeccions respiratòries. Estem en un 344, és a dir, estem d'una manera molt similar a lo que passava abans de la pandèmia. Mm. Potser sí que hi ha una cosa una mica diferent, i és que a part de la grip i a part de los virus que sempre circulen durant aquestes temporades d'hivern, perquè no és només la grip, sinó que també tenim el rinovirus, que és aquest virus del refredat, que l'hem tingut sobretot en tota la tardor i és el responsable d'aquests refredats, una miqueta de nas que hem tingut, doncs també tenim el Covid, el SARS-CoV-2, que des de que ha entrat en el nostre entorn, des de la pandèmia, no ha deixat d'estar, variant una miqueta el tipus de virus. En aquestes variants Omicron, que no són tan fortes o que ens agafen ja a la majoria de la gent que ja tenim més d'una dosis o diverses dosis de vacunes o que hem patit en alguna ocasió la malaltia i, per tant, estem més protegits en una certa immunitat més global. Sí. Però sí, estem en una situació de plena temporada hivernal en els nostres centres i en la nostra societat.
Sí, com sigui, tot plegat aquests dies coincideix amb la protesta, com sap, de diversos sindicats d'infermeres i altres col·lectius del sector. Falta inversió al sistema públic de salut català?
Doncs jo no entraré en aquest tema perquè no és un tema de la meva competència. Jo sé que per al PIU, que és aquest programa, el pla d'hivern, aquest reforç assistencial lligat a l'hivern, s'ha fet un pressupost de més de 37 milions d'euros i que s'han posat recursos addicionals. Però ja dic que no és el meu tema. El que sí que sé és que els professionals sanitaris, aquí tinc que ressaltar molt la tasca de les infermeres, però no només d'elles, infermeres i infermers, sinó han posat més de 2.300.000 dosis de vacunes de la grip i de la Covid en aquests mesos, al mateix temps que estaven fent vacunació escolar, al mateix temps que estaven fent també la immunització enfront a la bronquiolitis dels nadons. Per tant, molta, molta activitat de salut pública s'ha estat fent des dels centres sanitaris.
Des que estem parlant de quarta i cinquena vacunació, senyora Cabezas, ens estem vacunant poc la ciutadania?
Doncs sí, ens estem vacunant poc. Sobretot, cal pensar que en aquest moment, a nivell internacional, la OMS i també a nivell estatal i nosaltres recomanem, sobretot, aquestes vacunes a les persones que tenen més risc de complicacions. Aquestes persones, deixen que la repassem de nou, són les persones majors de 60 anys. Les persones que tenen problemes de salut crònics de la edat que siguin, és a dir, persones que tenen problemes cardiovasculars, respiratoris, renals, totes elles, es pot complicar més la malaltia, tant la grip com la Covid, si l'agafen, i per tant és molt important la vacuna. També les dones embarassades, les persones que tenen una obesitat molt important, els professionals sanitaris o sociosanitaris. També aquest any hem incorporat la vacuna de la grip en els infants entre 6 mesos i 59 mesos, és a dir, fins als 5 anys. En totes aquestes persones la malaltia es pot complicar més. I hem vist que tant la grip com la Covid, les vacunes protegeixen sobretot per les complicacions, eviten moltíssimes hospitalitzacions, eviten estades en les UCIs, eviten morts. I per tant, totes aquestes persones d'aquestes característiques que jo he dit, molt important que es vacunin, que encara tenen temps, perquè ara, aquesta setmana o la que ve, segurament passarem el pic de la onada de grip, però encara hi ha moltes setmanes que els virus quedaran circulant i podem protegir-nos les vacunes, per exemple la de la grip, tard d'uns 15 dies en fer el seu màxim efecte, però tindrem moltes setmanes en què encara estarem protegits. Per tant, jo sí que, com feia ahir el conseller, faig una crida a la vacunació de totes aquestes persones que hem citat ara.
Ara parlàvem de la vacunació, parlem també de les mascaretes. Arriba tard la decisió de fer obligatòria la mascareta als centres sanitaris?
Doncs nosaltres pensem que les decisions han de ser el més proporcionades. Nosaltres tenim la recomanació d'ús en les urgències de primària i d'hospitals, la recomanació d'ús per totes les persones simptomàtiques, la recomanació d'ús en les persones més vulnerables i també que estan en contacte amb les persones més vulnerables, la tenim activa des del mes de juliol. Igual quan es va dir o quan es va declarar aquest final del període d'emergència per la pandèmia a nivell internacional, es van deixar obertes i es van deixar actives les recomanacions. Nosaltres portem setmanes recordant aquestes recomanacions. Per què pensem ara que cal posar-les d'una manera obligatòria? Perquè en aquest moment necessitem que realment en el centre sanitari, que és el lloc on es concentren persones més vulnerables, que van a que les atenguin per els seus problemes de salut, persones que van amb problemes de salut respiratoris i professionals sanitaris, doncs que d'alguna manera intentem posar les mesures de barrera allí, les mascaretes, per intentar evitar que si tu vas a un centre sanitari, un centre de salut, doncs arribis i te contagis d'això que no volem que ningú es contagi. Per tant, estem protegint l'entorn principal, però una proporcionalitat de la mesura. No estem en la situació de pandèmia, no estem en incidències de 3.000 que van arribar a tenir en el moment de la onada Omicron primera. No, estem en incidències globals a nivell de totes les infeccions respiratòries de 900. Pensem que cal fer-lo, per això l'hem fet, per això la resolució ja està publicada, però sí que tinc que dir que és en centres sanitaris, tant de primària com d'hospitals, com els centres d'atenció intermèdia o centres de salut mental, però no l'hem posat fora d'aquests entorns en què en les situacions que ja dic des de el juliol en altres entorns i en persones simptomàtiques, etc., estan recomanades. On està obligatòria és en centres sanitaris. I això és el mateix que ens va proposar el Ministeri ahir en la reunió del Consell Interterritorial i que esperarem una miqueta demà, que tenim aquests 48 hores per poder fer aportacions des de les comunitats autònomes i veure que s'hi acaba de decidir a nivell global.
Precisament li volia parlar o preguntava ja una mica per aquesta reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, com ens deia. Creu, senyora Cabezas, que s'equivoquen les comunitats autònomes que rebutgen mesures com la mascareta?
Nosaltres pensem que ara és necessària en els centres sanitaris, ja com he dit, i per això l'hem posat. Pensem que és una mesura que serà curta en el temps, i, però que en, en aquestes setmanes de pic, de nivell de circulació alt, doncs és important el posar-la. Jo només parlaré de la situació de Catalunya. Les altres hauran valorat la seva situació i hauran pres la decisió que creguin més convenient.
Pel que fa a Catalunya, tot i que encara em sembla que no s'ha aprovat, estan a favor de les autobaixes de 3 dies per als casos de Covid?
Nosaltres també ens vam manifestar a favor de les autobaixes. En aquests casos que nosaltres estem dient un ús responsable del sistema sanitari, per tant, si tu, una persona, és una persona jove, no té complicacions de base i simplement té un refredat que li impedeix anar a treballar, però que no necessita que li vegi un professional sanitari, doncs no té sentit que, si no necessita que reconeixem el mèdic, que només vagi per tenir la baixa. Llavors, en una declaració autoresponsable, com fan altres països, o com ha hagut a nivell, o com ho van aplicar a nivell de la pandèmia, pensem que es podria desburocratitzar i no evitar la càrrega innecessària dels professionals d'atenció primària. Això requereix que una mesura estatal, perquè la mesura estatal, o tal i com posa la normativa de tramitació de les baixes, es necessita sempre un reconeixement mèdic abans de fer una IT, una baixa per IT, per incapacitat transitòria. Per tant, necessita que el Ministeri, no està en el de Sanitat, sinó el que té les competències en Seguretat Social, ho treballi en el de Sanitat i ajudi a desburocratitzar les consultes.
Ara que em parlava de declaració...
que sí que se necessita un reconeixement mèdic en els casos greus, en els casos en què la persona porta diversos dies amb febre, les persones tenen dolor de pit, les persones tenen un problema de salut de base o són persones grans, aquestes sí que evidentment han de consultar el sistema sanitari.
Ara que em parlava de declaració autoresponsable, sí que és cert que la mascareta a dia d'avui a Catalunya, als centres sanitaris és obligatòria, però també és cert que es recomana en altres espais, i tot venen a ser recomanacions, no? Declaració autoresponsable, recomanació d'usar la mascareta, recomanació de la vacunació. No s'està deixant, senyora Cabezas, massa la responsabilitat de tot plegat al ciutadà?
No, jo crec que nosaltres estem intentant fer tot el que ens toca. És a dir, hem tingut les vacunes en tots els centres d'atenció primària a partir de començaments d'octubre. Hem fet campanyes de comunicació en tots els mitjans. La campanya és aquesta que té la imatge una miqueta d'un videojoc tradicional i que diu la millor defensa és un bon atac. Sí. Hem tingut a tots els professionals dedicant-se a la vacunació i també ara a l'atenció. Ja dic, s'han posat, no sé si ja he dit la dada, però més de 2.300.000 dosis de vacunes de Covid i de grip. Hi han estat professionals sanitaris, sobretot infermeres i infermers darrere, però també els professionals de salut pública, els administratius, també els metges i les metgesses. És a dir, han estat volcats en aquesta vacunació, que al mes coincidia a la vacunació escolar i en la immunització en anticossos contra la bronquiolitis en els nadons. Per tant, han estat volcats. S'han enviat 2 milions de SMS cap a la població candidata a ser vacunada, i cridant a la gent amb noms i cognoms a, sisplau, que demanessin cita per la vacunació. Hem dedicat tots aquests recursos i ara hem posat la mascareta obligatòria en els centres sanitaris. És a dir, hem anat una miqueta més que altres comunitats que no ho fan això. És a dir, jo crec que hem dedicat diners, temps, recursos professionals, campanyes de comunicació, missatges, i una manera molt, molt global perquè això, per intentar prevenir i controlar la transmissió d'aquestes malalties i els seus efectes sobre el sistema i sobre les persones.
Sé que té poc temps, senyora Cabezas, però deixin fer-li dues darreres preguntes molt curtes. La primera és que aquests dies, com sap, al final, si el Times, si no m'equivoco, va destacar en aquest diari tan prestigiós que el que s'està vivint a Europa és una tripandèmia. Entre la Covid, la grip, aquests virus estomacals i tots aquests virus que corren aquest hivern per casa nostra. Això és així?
Sí, sí, de fet és una situació que nosaltres ja abans de la pandèmia sabíem que primer arribava el virus respiratori sincitial, aquest que causa les bronquiolitis en els infants, i al cap de 15 dies apareixia la grip. I això passava cada any, però és que abans d'això tenien els virus del refredat, que són els rinovirus. Això més o menys sempre és així. Normalment quan creix un, pues, los altres baixen una mica, però està així. Llavors, ara tenim també el virus de la Covid, el SARS-CoV-2. Mm. I les dades, per exemple, que han actualitzat aquest matí, doncs es diuen que dels virus que estan circulant, el més freqüent que tenim en aquest moment, que és pràcticament 4 de cada 10 virus, és la grip. Després tenim el rinovirus. El rinovirus és el del refredat comú, de la congestió nasal, sobretot. Aquest és un 15%. Després el de la Covid, el SARS-CoV-2, que nosaltres l'anomenem, un 13%. Després, el del virus respiratori sincitial, que és aquest de la bronquiolitis, sobretot dels infants, però que també pot afectar la gent gran, que és un 7%. A més, tenim altres, un que es diu parainfluenza, un altre que es diu adenovirus, i al final tenim forces virus respiratoris, però moltes de les mesures que nosaltres sempre insistim serveixen per tots. Fixen-se que sempre insistim, hem parlat ara de la mascareta i la vacunació, dues mesures molt importants. La vacunació, sobretot, és bàsicament per aquests dos virus, per a grip i per a Covid, però també la immunització per la bronquiolitis, per l'VRS en els nadons, amb molt bons resultats. Però després tenim les altres mesures que són essencials. Rentar-nos bé les mans. Si tossim i estornudem, utilitzar mocadors d'un sol ús, o si no tenim mocadors d'un sol ús, fer-lo en el colze. Uh-huh. El ventilar, importantíssim, ventilar les estances perquè els virus una miqueta surtin i fer-lo d'una manera, sobretot quan estem en un entorn en persones de diferents nuclis de convivència. I quedar-nos a casa si tenim símptomes, o sobretot intentant no estar en contacte si tenim símptomes amb persones vulnerables, a persones més fràgils. Tot això serveix per totes aquests virus que estan circulant. I algunes d'aquestes mesures també serveixen per als virus intestinals que tenim al nivell de, sobretot, ara tenim un, però també a cap a l'estiu. Per tant, d'aquestes no ens podem oblidar mai. Rentar-nos les mans, tossir d'una manera adequada, ventilar i això. I quan tenim símptomes, intentar evitar el contacte amb persones vulnerables i, si podem, quedar-nos a casa.
I ara sí, per últim, senyora Cabeza, sí que li vull preguntar fins on podem esperar que pugin les dades sobre la Covid i aquests virus que s'estan instal·lant cada hivern a casa nostra. És a dir, si pugen molt les dades, de fet, les mascaretes que ara tenim obligatòries als centres sanitaris, s'espera que puguin arribar, a les escoles, per exemple, o al transport públic o a altres llocs?
Jo crec que per ara no pensem que es necessiti, però evidentment nosaltres, com he dit, actualitzem la pàgina web del Cívic amb totes les dades cada dimarts. Nosaltres anem seguint la situació diàriament. Si fos necessari fer qualsevol mesura, ja la posaríem, però en principi no està previst, i en principi el que dirien és que esperem passar el pic, si no és aquesta setmana, la setmana que ve, i a partir d'allí que ja comenci a descendre, a disminuir una miqueta el nombre de casos.
Sí, com sigui, aquesta setmana tindrem decisió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.
Demà es suposa que tenim una decisió, si no és del Consejo Interterritorial, del Ministeri de Sanitat.
Mm-hmm. Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública de la Generalitat, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora a la caravana de Radio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Què? Ja hi tornem a ser. Ferran, que em mirava així.
No, home, de tot el que estava dient, pues sí, més o menys, pues d'acord. I una cosa que em crida l'atenció ja fa dies és que la baixa participació de la vacunació, de, sobretot de persones.
Ah, li comentava. De persones de més de 65 anys, sí, que són les que tenen l'obligació, però recomanen molt.
Recomanen, i que de sempre, sempre hi ha hagut una recança a vacunar-se.
Sí. Tu quantes vacunes portes, Ferran?
Mana?
Tu quantes vacunes portes? Si no,
no sé quantes, totes les que corresponguin.
Sí, totes són 5,
sí,
em
sembla. Ara pues, em vaig prendre de grip i del Covid, i, local, i cada X anys per no sé què, una de pneumonia, no sé què quantes. No? Jo sóc molt partidari perquè des de fa anys jo agafava, ja de jove, la grip cada any, més o menys forta. Clàssic. Clar, treballant en un lloc tancat que pujava la gent, d'estornuda de sobre i tot allò, agafava i la doctora del CAP em va dir: vacuna't de la grip cada any, no ets una persona de risc per l'edat ni perquè tinguis cap altra incidència, però l'agafes. I efectivament, fa 25 anys que no he agafat la grip.
Mira, veus?
I em vacuno cada any.
Eva?
No, jo no me vacuno.
No et vacunes, eh?
De la grip no, i del Covid me'n vaig vacunar en el seu moment, quan la pandèmia, però no m'he tornat a vacunar.
Tu això que em portes 3 de vacunes.
Dos. Perquè la tercera ja no me la vaig posar.
Puc preguntar el per què no?
Perquè no, era una mica reàcia.
És una mica reticent, posar-t'ho?
Sí, però bueno, vull dir, gràcies a Déu estic bé. He passat el Covid 2 vegades, bueno, en aquell moment ja estava vacunada, i al desembre, però com si fos un constipat.
Creus que cal ara l'obligatorietat, per exemple, de les mascaretes als centres sanitaris?
Jo és que quan vaig al centre sanitari no he deixat de posar-me-la.
Perquè, te la poses igual, eh?
Sí, me la poso igual perquè, bueno, sí. Fa poc una amiga que la van operar i tal, jo me la vaig posar perquè, bueno, em dona molt respecte d'això.
T'ho pregunto, Eva, perquè està molt bé que ho diguis això, perquè normalment, evidentment, absoluta llibertat a qui es vulgui vacunar, a qui no es vulgui vacunar, però a vegades la gent que no es vacuna la tillem rapidíssimament de buscar conspiracions rares. No, no, tu creus que el virus de Covid afecta i afecta fort?
Sí.
O sigui, creus en
sí,
tot
sí,
això?
Sí, sí, no, i... vull dir, no té res a veure el que jo faci. I, de fet, la porto aquí sobre perquè... El transport públic depèn com ho veig.
Com ho veus, també.
També, perquè ara mateix, perquè hi ha molta gent que, bueno, que està constipat i tal. O per mi mateixa, a vegades, que m'agafa l'ataque de tos i llavors me la poso per les demés.
Montse.
Digues.
Què?
Jo vaig posar-me la primera.
La primera vacuna?
Sí, però era doble.
Val.
I ja està. I de la grip no m'he vacunat mai. No he passat la grip des de que era petita. I mira, em confio en la meva naturalesa. Igual un dia tinc un clatallot de campionat, però és igual.
La mascareta la uses, però no?
No.
Tampoc, eh?
No la uso. Ja veuràs. En plena... Gairebé encara estàvem en pandèmia. Era obligatori portar-la en el transport públic. Bueno, al metro era un desastre. Allà dient la màquina ja... És obligatori portar la mascareta en tots els idiomes. I els titis tots jugant allà amb el mòbil, amb l'smartphone, sense fer ni cas. Diu, bueno, pues molt que facin dintre dels hospitals i tot això, està bé, alguna cosa, són responsables de sanitat, han de fer alguna cosa. Però la incidència és bastant poca, perquè mentre tot el món en el transport públic estigui així, vas a coses, per exemple, a concentracions de l'Ajuntament, així... I tenen la barra, fins i tot, d'abraçar-te i intentar fer-te un petó, dic, bueno, a veure què passa, no? Perquè dos milles.
Veurem com avança tot plegat, tot i que la Secretaria de Salut Pública d'aquest país, la senyora Carmen Cabezas, ara ens ho deia, d'aquí res arribarem al pic, i per tant ha de començar a baixar tot plegat i no ens hauríem de preocupar més enllà d'això. Ferran Serra, Montse Lamua, Eva Vives, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
La propera setmana... Més descansats? De festes?
Sí, sí, assumir la
és que ja em veieu
rutina,
la cara avui. Sí. Els oients, sort que no, però avui vosaltres ja em veieu la cara que... Ai, en fi, sortint de festes arribem més cansats que quan marxàvem. Un minutet, arribem a les 11 del matí, de seguida escoltem els serveis informatius d'aquesta casa, i quan tornem ja ens espera Filosofia Milenial amb Leo Espluga, i parlarem de l'obra de teatre Un segundo bajo la arena... que s'està fent al Teatre Maldà de Barcelona, amb dos actors que valen molt la pena, com Pol Toró i Gaspar Cors. Això serà aquí, a la Caravana de Ràdio Estel. Fins ara.